Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 172. Pogatxar, Sexes i Paula Blasi.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sila. Allez.
Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Sí, em direu que també he d'afegir el nom de Demi Vollering en aquesta equació i us ho compro, va, posem-li. Em va bé fer una mica de llista perquè aquestes Ardenes han estat les de les irrupcions i consolidacions, especialment de Pol Sexes, 19 anys, i Paula Blasi, 23 anys. De Sexes ja estàvem avisats, i molt avisats. De la Paula, aquí, almenys aquí, ja sabíem que havíem d'estar preparats per quan patés tot plegat. I com ha patat. El tríptic Amstel, Fletxa Valona, Lieja, en qualsevol cas ens deixa Pogacar i Vollering manant, però amb Sexes i Blasi apareixent i consolidant-se en la mesura que vulgueu, en l'ordre que vulgueu i amb els noms propis que hi vulgueu posar per aquí al mig. Us deia que estàvem avisats, però jo encara em pessigo en la setmana de la Paula i no puc deixar d'imaginar-me què ens pot esperar a la Vuelta. I al mateix temps hi ha una segona qüestió que em balla pel cap. Parlar, o si més no, fixar-nos amb aquesta idea del relleu generacional quan estem referint-nos, especialment en homes, a un Pogacar que només té 27 anys, doncs bé, tot plegat em sembla una reflexió molt sonada, molt agosarada. O en dones, gairebé em sembla més boig veure com una ciclista que no fa ni 2 anys i mig que es dedica a aquest esport ja està guanyant clàssiques tan importants. Avui hi posarem anàlisi i reflexió que ens convé i molt. Ho farem amb el Fletxa, que està tan o més obsessionat que jo amb aquesta qüestió i que s'ha mirat al detall les curses d'aquests dies. I també, i atenció, que l'entrevista deixa 5 o 6 titulars tranquil·lament 5 o 6, conversa amb la que, i ja em direu si esteu d'acord, amb la ciclista catalana més important de la història. Als anys 90 i 2000, la Marta Vilajosana va disputar Giro, Tour, Mundials, clàssiques, i va guanyar una etapa al Giro del 2006. Aquesta victòria al Giro del 2006, aquella etapa, era la victòria més important del ciclisme català, pel que fa al calendari femení, en tota la seva història fins que fa una setmana va guanyar la Paula Blasi a l'Amstel Gold Race. Ho supera? Aquesta Amstel supera la victòria d'etapa a tot un Giro? De seguida li preguntem a la Marta. Va, comencem amb un resum sonor centrat en la Fletxa Valona, masculina i femenina, i en la Lieja, masculina i femenina. Teniu clar què va passar a cada una d'aquestes proves? Feu memòria. Penseu en Blasi, en Sexes, en Pogacar, en Vollering. Sí? Va, agafeu aire, tanqueu els ulls, poseu ordre mental, concentreu-vos. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Sí, vamos a ver las cámaras fijas de meta. Ahí está llegando Demi Vollering, que agacha la cabeza para ver al fondo el arco final. Ahí está, lo va a conseguir, va a volver a ganar aquí en la Fletxa Valona. Después de 2 años siendo segunda, se le acerca a Puck Petersen, pero va a ser la victoria para la de France Eguet. Vaya a estar.
Ahí está Paula Blasi, aplaudida por el público de hoy, con 23 años. Sube al podio de la Fletxa Valona 2026, tercer puesto histórico para el ciclismo español. Ganó el Amstel Gold Race hace 4 días y ahora sube al podio de la Fletxa Valona.
Il est parti le français, Ben Tulen qui capitule, Paul Sexas qui s'envole. On l'attendait et il est parti de très loin.
C'est encore long, c'est encore long.
Il va falloir résister maintenant. Mais quelle montée! Quel effort il est en train de produire! Il a surclassé la concurrence! Il y va tout droit! qu'il va pouvoir résister, oui. C'est surréaliste. Sur sa première participation, il met tout le monde d'accord. Mais quel phénomène.
And now Tadej Pogacar attacks. A kilometer from the top, Paul Sixers on his wheel. Even to pull out the game, it is the present versus the future. It's Pogacar, the world dominator, and sensational Paul Sixers at the first ask at 19 years of age.
Je voudrais que Pogacar vraiment.
Aïe, ça y est, la surcuisson.
C'est pas fini, il va se battre, Paul Sixers.
Il en avait plein les cannes.
500 mètres.
Pogacar, toujours grand plateau.
À la recherche de sa limite, et bien il vient de la trouver.
La Roubaix persa da Van Aert, fanno 13 monumento in carriera, la settima con la maglia di campione del mondo addosso, e guarda caso nel giorno dell'edizione numero 112 della Liegi-Bastogne-Liegi diventano anche 112 le vittorie complessive della carriera. Non è ancora tempo di cedere lo scettro, di passare la mano, la gioventù può attendere, il campione del mondo, il numero uno.
The classics, Umlaut Het Nieuwsblad, Ronde van Vlaanderen, La Flèche Wallonne, and a hat-trick of wins here in Liège-Bastogne-Liège, the European champion for FDJ United Suez. Take a bow, Demi Vollering, an incredible performance and a show of dominance.
Ahí está Paula, que va a ser quinta. El resultado, ahí está, de la catalana que sigue brillando en las Ardenas y que veremos qué futuro tiene la próxima semana en la Vuelta a España, porque el calendario continúa para ella, ya que está de dulce y ya que nos está haciendo disfrutar muchísimo.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Hem començat amb la Fletxa Valona, que per cert, victòria de Pol Sixers, em moria de ganes de sentir la narració en francès. I no de cep, eh? Esteu d'acord amb mi? Victòria de Pol Sixers, com us deia, i de Demi Vollering. En aquest cas, molt més agònica, semblava que ho tenia fet, però com reacciona Puk Pieterse per darrere i sobretot com aguanta, com resisteix la Paula Blasi superant a Nevia Doma i colant-se al podi final. Després de guanyar l'Amstel, podi, tercera posició a la Fletxa Valona. I a la Lieja, victòria de Demi Vollering, amb solvència i autoritat, aquí sí, i amb una Paula Blasi que tanca la setmana a la cinquena posició de tota una Lieja, i a més, de quina manera, remuntant, venint des del darrere. A la Lieja, per cert, a la prova masculina, ho recordareu, aquest duel, aquest cara a cara, aquest tet-a-tet entre Pogacar i Sixers, finalment l'eslové fent valer els galons, el fons d'armari, diríem, aquesta resistència, però ara bé, quin duel que ens espera entre aquests dos. Va, analitzem-ho tot al detall, entrem al territori Fletxa.
A Ràdio Volta, entrem al territori Fletxa.
Don Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs excitat encara amb el que hem vist, perquè tant en prova femenina com masculina, ostres, eh? No ens podem queixar, eh? No ens podem queixar de cap manera de l'espectacle que hem viscut a Lieja.
Una Lieja o una setmana pràcticament que ens deixa consolidacions. Anirem per passos, eh? Després parlarem de la consolidació de la Paula Blasi, però també la consolidació de Pol Sixers, aquest cara a cara claríssim amb Tadej Pogacar, que aquí la sensació és que tenim duel per molts anys, eh?
I tant, i sobretot amb aquest paradigma que realment no ho sabem, no? Quina progressió, bueno, sembla que està tenint, però fins a on t'arribarà el Pol Sixers? És que no sabem, abans del tot gira, eh? Amb el David, ell ha fet servir una paraula que m'ha agradat molt, no? Molt, que és el Pogacar l'ha sortit a l'alter ego. No ho ha dit així, però ha dit una cosa com dir, bueno, els grans campions, els esports, els hi va bé que els hi surti un alter ego, no? I els hi surt. I clar, és així, és això. O sigui, el Pogacar l'ha sortit un home. O sigui, el Pogacar, un home que ve dominant aquest esport durant anys, que se'l veu amb facilitat, de cop i volta surt un nano que no està... És que és un adolescent, no està ni en edat adulta, i t'aguanta la redut amb 4-5 minuts d'esforç, que ha anat a tope, que ha hagut d'aixecar el peu. Dius, què és això, no? Què és això? O sigui, és que han obert, tots han obert un forat en un moment de 20 segons en un esforç de 4 minuts, Isaac. És que dius, ostres, és molt bèstia. És molt, molt bèstia el que hem vist.
Sí. Clar, parlaves, eh? Està bé aquesta figura de l'alter ego, de la Nemesis. Clar, Pogacar ja l'ha tingut a l'inici amb Roglic, amb Vingegaard, amb Evenepoel també semblava en alguns moments, però això de Sexes, la sensació, eh? Perquè és que queda moltíssim i tot just acaba de començar. Sembla que aquest nano, el recorregut que té, és de... No, és que no ho sé. No sé on pot arribar.
No ho sabem, és clar, és que és un nano, amb adolescència, tu ho fixes a nivell físic, però a nivell de desenvolupament de la persona, no? Encara està molt recorregut. Llavors, estem davant un nano que, clar, és que genera molta expectativa. Hi ha comentaris de tot, eh? Si fas una mica de social listening, no? Que es diu, d'escoltar xarxes, segur que es parla, hi ha gent que diu, us esteu flipant massa, deixeu-lo tranquil, que tampoc és per tant. I d'altra gent que diu, no, això és Marcià, o sigui, això és que no ho hem vist mai. I sortim, no sortim, perquè estem gaudint d'un home, d'un talent enorme, com és el Tadej Pogacar, i de cop a volta se'n surt un altre que dius, ostres, i això què és? No? O sigui, com és possible? No? I, bueno, a mi m'encanta, perquè que el ciclisme, que l'esport no ens deixi de sorprendre, vaja, és que benvingut sigui.
Sí, clar, Pogacar ja ha tingut aquesta figura que al seu nivell, fins i tot que l'ha superat, com va ser Vingegaard en aquells dos tours, però tu que has estat allà dins competint, quina sensació li pot haver passat pel cap a Pogacar del veure, ep, aquest tio, aquest em pot, avui el tinc aquí, però és que és molt jove, està començant a aparèixer, aquest sí que em pot fer por, pot estar al meu nivell, em pot arribar a superar, què li pot haver passat pel cap?
Mira, ell a les seves declaracions ha dit algo així de que li havia sorprès i que ja es veia disputant l'esprint. Ell mentalment ja s'estava fent la pel·lícula que havia de preparar l'esprint. Recordem que torna a perdre un esprint a Roubaix. O sigui, aquest home no ha corregut Amstel de Roubaix, per dir-ho d'alguna manera, ha vingut a disputar això. Clar, ell ja es veia amb l'escenari que va viure amb el Van Aert, no? On va perdre? Llavors, clar, jo crec que poder aquell moment de dir, ostres, una mica d'inseguretat sí que li pot haver arribat. Però, bueno, tenia una altra oportunitat, no?, en el seu terreny, que era tornar a apretar, i ho ha tornat a fer, no amb la violència que ho va fer a la Redut, i això també ho hem de veure, eh?, perquè molts cops es gestiona la superioritat del Pogacar, no?, molt, i són coses que a mi no, personalment no m'agraden, però, bueno, és inevitable llegir-les i veure-les, hi ha gent que no s'ho creu, això, no?, però clar, si tu veus l'esforç que va fer a la Redut, a la Roca dels Falcons, fa un altre atac, fa una altra acceleració, però ja no és la mateixa. O sigui, el desgast que li va suposar l'acceleració de la Redut, clar, és que li compromès la Roca dels Falcons. I això és un detall que ens hem de veure. O sigui, tots dos, tant el Sixas com el Pogacar, a l'última cota dura, d'això del més de l'11%, en allà el Pogacar, clar, ja no hem tornat a veure el que vam veure a la Redut, no? O sigui, per mi el moment explosiu de la Redut després ja és un altre joc, ¿vale? És un joc de potència, però no de tanta explosivitat com vam veure a la Redut. Per tant, clar, ell encara té una oportunitat a la Roca dels Falcons, la fa servir, però és que no et pensis que li quedava gaire més. O sigui, ho provava ja i li va sortir bé la jugada, però és que, clar, el va portar també als Sixers una mica al ganxo, eh? O sigui, l'esforç a tots dos els va... O sigui, la meva lectura és, a la Redut els hi passa factura a tots dos. Més als Sixers que al Pogacar, però els hi passa factura. Llavors, bueno, ell aprofita aquell moment, li surt bé i és cert també, que en el moment que el treu de roda ja l'avantatge l'obre molt fàcilment, com és habitual al Pogacar, no? Per tant, bueno, jo crec que aquí se'n ve amunt i dius, vale, ja ho tinc, torno a guanyar com a mi m'agrada, que és en solitari i bueno, ja sense haver de retrobar-me aquest monstre que és l'esprint, que, bueno, va guanyar San Remo, és cert, però va perdre Roubaix, no? O sigui, sí. que vaja, que millor si, per ell jo crec millor si pot arribar sol.
Jo crec que recordarem sempre aquesta San Remo com a victòria de Pogacar, que la Roubaix va ser una cursa per posar en un marc espectacular tot el que va passar, i sense ser ni de tros la menys espectacular, a mi el Pogacar d'aquesta Lieja m'ha agradat molt, aquesta persistència, aquesta sostenibilitat en aquesta última cota a la Roca dels Falcons, i seguir col·leccionant títols, trobant-se amb aquest alter ego i ell demostrant que és un campió. A mi ja, no és la victòria més brillant ni el Pogacar més espectacular, però a mi realment em deixa un regust molt agradable.
I et puc fer una pregunta?
Digues.
T'agrada més el Pogacar d'aquesta Lieja o el Pogacar del Tour de Flandes?
Bona pregunta. És que no ho sé, perquè no crec que puguem extreure un Pogacar de l'altre. Tot és una continuïtat i una suma d'actuacions. A mi, pel moment de la temporada i per l'oposició, a mi aquest Pogacar de la Lieja.
Sí. Sí, no. A veure, perquè s'ha trobat... Però és que no podem oblidar que es va trobar amb un Van der Poel
a
Flandes. És que, clar, és que a mi Flandes, i jo ho he dit, ja com que va... És que va destrossar Flandes. És que si ho penses, és que va deixar d'un en un el Van der Poel, el Van Aert, o sigui, el Remco i el Van Aert. És brutal. O sigui, un terreny que en principi no és el millor per ell. O sigui, aquí la Lieja ja... Però clar, a la vegada, o sigui, fixa la paradoxa, que en un terreny com Flandes va destrossar una cursa, tot i no ser realment... O sigui, és molt un corredor per a Flandes, perquè n'ha guanyat ja Tour de Flandes, però és un corredor que a Flandes va fer una destrossa enorme. I a Lieja, que dius, val, és el seu terreny, l'hauria de fer més, li surt un alter ego. Uh-huh. Potser és per això, no? Potser és per això. Però és que, clar, jo és que tampoc puc deixar de... Tot i que no, com a cursa jo em quedo amb la d'avui, Estic amb tu. Però com a esforç, com a capacitat del corredor, vale? No des del punt de vista d'espectador, sinó des del punt de vista del corredor,
sí.
és el que va fer a Flandes per mi va ser una bogerada.
Clar.
Sí, no, o sigui, és que a mi, és molt bèstia el que va fer allà.
Ja, a mi Flandes em deixa la imatge o la sensació d'un superheroi amb capa, clar. I en canvi a Lieja el que m'agrada és que, no et dic que l'haguem vist vulnerable, però sí que li ha aparegut potser una mica la criptonita, no? I davant d'aquesta adversitat, ell ha sapigut ser sòlid i acaben portant-se la victòria. I per això potser és la sensació que em deixa de, ostres, el valor que li dono a aquesta Lieja.
Sí, no, estic amb tu, eh? Però clar, m'agrada reflexionar amb Flandes també.
No, no, perquè,
ostres, és que és difícil, però bueno, per concluir, jo crec que és que no ens podem queixar, és que hem vist un... Hem vist de tot, és que, com has dit, si mirem des de San Remo fins avui, ostres, hem viscut una temporada de monuments, de clàssiques, fins ara... Extraordinària, la veritat. Per diferents motius, per diferents motius, sí. Vaja, extraordinària.
És veritat, tot és molt diferent. No, i el que volia també, perquè ens estàvem posant molt sexes a la boca, l'estàvem deixant amb el gran titular i reivindicar una mica aquest Pogacar, que ja suma tres monuments en una temporada, segona a la Paris-Roubaix, que pot guanyar també a Llombardia, i que parlo de memòria, però deuen ser 5 Llombardies, 4 Lieges, 3 Flandes, una San Remo, clar, és que per posar en valor tot això, és que al final sembla que tan Pogacar que ja li perdem els mèrits.
Bueno, per l'ansietat que tenim que li arribi un altre ego, no? I sembla que, clar, és per sort nostre, jo aquí també... A mi em passa, també, o sigui, sembla que, bueno, que volem un altre, no? És que com demanem un altre, perquè ja, ostres, ja, clar, tants uns, però, ostres, és que no ens parem a pensar, no? No ens ho durem de dir, ostres, perdona, però mira el que estem veient, no? O sigui, mira els resultats que està tenint aquest home i es mereix això, el que tu has dit, es mereix 100% l'admiració i el reconeixement i sobretot el moment de dir estem en moment Pogacar encara, o sigui, és moment ell i ja està. O sigui, val que li surt un altre corredor, però és que en cap de les maneres el Zigzags ha d'eclipsar un home com el Pogacar que està en plenitud.
Sí, totalment. Per cert, ja que parlem d'aparicions, fa una setmana destacàvem la victòria de la Paula Blasi, però quina setmana que ha completat, també sense paraules ens ha deixat aquesta eclosió de la ciclista d'Esplugues.
No, excel·lent. És que... Vaja, és que et mires els noms d'avui també i... Bueno, els d'avui, d'aquesta última setmana, clar, és que ha estat la corredora poder més regular, no? O sigui, avui... I veus els noms de les primeres, clar, que ja acaben cinquena, però és Vollering, Petersen, Iwadoma, Van der Breggen, Paula Blasi. O sigui, després de fer el que ha fet aquesta setmana, és que jo no sé si és conscient encara del que ha fet fins al dia d'avui. En tres curses. Jo tampoc, Jo he vist una entrevista perquè et vull dir una cosa. O sigui, jo tinc un truc. No sé si ho saps. Tinc un truc per escoltar entrevistes. Clar, jo quan retransmeto amb Eurosport, com he fet avui, jo faig des de casa, em baixo un arxiu, que això és l'arxiu del que es diu el World Feed, no? Però, bueno, el carrer Eurosport. Clar, això no és la retransmissió, o sigui, si tu estàs amb la retransmissió, de vegades això es talla, però Però en el cas jo em puc quedar allà. Bueno, amb l'aplicació també et pots quedar escoltant i veient, però jo m'he quedat avui, he deixat l'arxiu obert i clar, van entrar contingut, clar, no està tan produït d'alguna manera, però sí que al final m'ha entrat l'entrevista de la Paula. Mm. I clar, evidentment l'he escoltat. Jo no sé si això s'ha pogut veure en aplicacions, no ho he vist, però jo crec que no. O sigui, de vegades això està allà abans. Però, bueno, la veritat és que que he escoltat la seva entrevista i jo em faig aquesta pregunta i crec que ella no és conscient del que ha fet, perquè li han demanat i ha dit una cosa que a mi m'ha agradat molt, que diu, bueno, jo aspirava a lo més alt, no? al millor, aim for the best. I al final, bueno, que estava contenta i del resultat i tot. Però és que ha dit una cosa, ha dit, bueno, ara quan torni, suposo que em tornarà a tocar treballar. I de vegades tindré oportunitats. Si s'ha de treballar per aquí, amb tots els respectes al seu equip, però per qui vols treballar? Si és que si has estat... O sigui, has fet... O sigui, qui ha estat aquesta setmana millor que tu? És que no ho sé. La Bollering, poder. La Nibadoma, que no li va... Que no, vale, també ho hem de dir. La Fletxa Valona, pel cas, va tenir un problema mecànic i tal. Bé, és igual, t'ho compro. Vale, dos corredores millor que tu. Dos de les millors del món. És que no... I cap de les dues està al teu equip. És que això s'ho ha de replantejar. Jo crec que no és conscient i quan torni a casa i quan reflectegi amb el que ha fet i prengui perspectiva i consciència, ostres, poder començar a assolir un altre rol, perquè se l'ha guanyat i
tant.
I serà efectius. Jo si fos director de l'equip és que ho tindria claríssim.
I tant. He pensat en tu, en allò que deies, destacaves la setmana passada, a veure com ho deies, allò de córrer sempre per guanyar, allò que us inculcaven a l'Sky, que si tu busques la primera posició, doncs bé, si no et va tan bé, potser faràs un podi, però si lluites pel podi, doncs potser acabaràs cinquè o desè, no? I la Paula, hi ha hagut un moment en què, lluitant per la cinquena posició, ha tirat d'un grup i se n'anava amb Anna van der Breggen. Amb Anna van der Breggen, que és clar, un déu gairebé de la història recent del ciclisme, i ella tensant o marcant el ritme a ella i en Van der Breggen a roda, que, clar, dius, home, no, ha d'assumir la responsabilitat ella, que és més veterana, que té més roca, i no, i, sí. I aquesta mentalitat d'anar sempre cap endavant, això que destacaves ara també.
Sí, ha anat a guanyar, és que ha tornat a anar a guanyar, ella l'aspiració que tenia era guanyar la cursa, tot i quin és, ja elaborin pel davant i tot, però és que ella no es quedava ja esperant ara a veure l'esprint a la Van der Breggen No, ella ha fet l'esforç, se n'ha aprofitat una altra corredora, però és que ella no ha anat a fer aquell quart o tercer lloc, ¿vale? O sigui, ha anat a tot el que podia aspirar i al final, bueno, ha arribat un molt meritori cinquè lloc. És que és molt meritori i sobretot amb l'actitud que ha tingut. O sigui, ja pulirà altres coses, perquè a més, avui era poder una mica de més tècnic l'arribada a la Redut i de més, ja ho pulirà, però és que l'actitud que té en cursa, l'estat de forma... És que això ho té i vaja, corredora enorme, campiona, i vaja, ha fet una altra carrerona avui, és que no hi ha res a dir.
Sí, doncs tanca amb un primer, un tercer i un cinquè lloc aquesta setmana, jo diria bé, setmana pel Limburg i les Ardenes, que l'altre dia ens vas puntualitzar, que no, era mal dit a setmana de les Ardenes, i l'Amstel no és exactament... per aquí. En fi, n'anirem parlant perquè també, com deies, la setmana que ve comença la Vuelta femenina, o sigui que la Paula ja a veure quin rol acaba tenint. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Isaac. Fins la propera.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara, després d'haver-hi posat l'anàlisi amb el Fletxa, volem incidir en aquesta qüestió posant el nom de Paula Blasi sobre la taula. Volem parlar amb la que segurament, i us ho deia a l'inici, és la millor ciclista catalana de la història. Va disputar 6 vegades el Giro d'Itàlia. No oblidem el Giro d'Itàlia, prova per etapes més important del calendari femení al llarg de tota la història, malgrat aquest tour actual. També va disputar diversos Tours de França, i aquí vinc. Un Tour de França d'aleshores, amb les diferents denominacions fins i tot que havia tingut, i models, va disputar mundials, clàssiques, va conèixer de prop el ciclisme italià i, a més, ja que parlem d'Itàlia, va guanyar una etapa al Giro el 2006. Un cop ja retirada, entre d'altres, ha tingut un paper important en el ciclisme català, sent també la seleccionadora. Posem-nos drets, que entra a Ràdio Volta la Marta Vilajosana. Marta, hola, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Aquí gaudint del ciclisme català.
Sí, que estem en un moment... Mira, avui parlarem de comparatives, eh? Mirarem molt enrere i mirarem cap al present. Tu i jo ja hem parlat abans, però vull fer una pregunta molt directa. La victòria de la Paula a l'Amstel Gold Race és la victòria més important de la història del ciclisme català femení o aquella victòria d'una tal Marta Vilajosana al Giro d'Itàlia del 2006 està al mateix nivell?
Home, jo crec que un monument com l'Amstel Gold Race és molt més important. Jo crec que ni la Paula ara mateix no sap ni el que ha acabat de fer, però per mi home, l'Amstel Gold Race, i tant, podem dir que és de la victòria més important, sí, sí.
A mi em sorprèn que siguis tan clara, perquè el Giro té, en el calendari femení, el Giro té una importància enorme,
Sí, però si em diguessis la general del Giro d'Itàlia, et diria, home, la general del Giro d'Itàlia, però una etapa, mira, home, jo canviaria potser una etapa del Giro per un monument com la Fletxa o l'Amstel o Lieja. Jo crec que és algo molt, molt important aconseguir una clàssica d'aquestes.
Te l'esperaves, la victòria de la Paula?
No, qui se l'esperava? Qui se l'esperava?
No, jo no.
Amb 23 anyets, dius, i amb 3 anys que només porta anant amb bici, perquè pràcticament porta 3 anys, i dius, uau, sí, qui se l'esperava, no? És una noia que ja ha demostrat en categoria sub-23 al Mundial i a l'Europeu que és la millor, però amb les Eli, amb les millors del món, ara acaba de demostrar que està a l'elit mundial.
Sí, sí. Tu la coneixes bé, la Paula, a més teniu molt bona relació personal. És cert, potser no ens l'esperàvem ara tan ràpid, però sí que per les seves condicions, per la seva projecció, podíem arribar a pensar que en un moment o altre acabés aconseguint una victòria així d'important.
Sí, jo amb la Paula... La Paula té molt motor. A part del motor, té alguna coseta més, que jo li dic el talento, o l'experiència innata. M'agrada dir-li experiència innata, perquè tots aquests talents tan joves que comencen guanyant quan pugen, com Marian Bos, com Pogacar, com ara Blasi, que guanyen tan jovenets, no necessiten de l'experiència adquirida. Ja és com que la porten a l'ADN, i llavors això es diu el talent, no? És quan tu tens la tècnica, tens el motor i a sobre tens l'experiència. Quan tens aquestes tres coses, tan jove, ets un talent. I la Paula és un talent innat.
L'havies dirigit, a la Paula, amb alguna selecció?
No, a la Paula la vaig arribar a conèixer fa 4 anys. La vaig conèixer a l'INEF de Barcelona, perquè ella és llicenciada en INEF. I ens vam conèixer allà perquè jo, com a directora tècnica de la federació i seleccionadora, donava classes als que sortien, els d'INEF, sobre ciclisme. Fèiem tècnica del ciclisme perquè sortissin també amb tots els esports coneguts, no? I allà vaig conèixer la Paula perquè ella em va venir, ai, ets de la federació, de seleccionadora? Dic, sí. I em va dir, doncs mira, jo faig triatló, però m'he lesionat, no puc córrer més. Vull fer bici, que m'agrada molt, on puc anar? I bueno, la vaig enviar al Massi. Els 2 mesos d'estar al Massi, d'això fa 3 anys,
sí,
el director em truca i em diu, Marta, què m'has enviat? És una bèstia. Comença a guanyar Copes d'Espanya, diu, i em torna a trucar i em diu, Marta, aquesta noia no em dura, no sé si m'acabarà l'any. Bueno, va acabar l'any amb el Massi, però l'any següent ja havia fitxat pel UAE de formació, l'Academy de l'UAE. I res, no va acabar ni l'any amb l'Academy de l'UAE el segon any, que ja la passen al World Tour l'any passat a finals d'any. I ja aquest any, en teoria, és el seu tercer any que està competint. Mm-hmm. I està aconseguint coses que, perquè no és una noia que com jo, com la Dori, com corredores que pugem des d'escoles d'infantils, de cadets, que portem una tècnica adquirida des de molt jovenetes, no? Dius, ostres, a la Paula li faltarà la tècnica baixant, li faltarà cosetes que no ha après de jovenet a les escoles, no? I dius, no, pues no. Quan surten aquests talents així, ho té tot, la Paula, ja ho té tot. No, ho té adquirit. Llavors, és innat, això, és un talent.
Clar.
I, bueno, això, no, això, que pràcticament és el seu tercer any sobre una bicicleta.
No, t'anava a dir noms importants de la història del nostre ciclisme com el teu, també parlaves de la Dori, també la Joane, que ho heu estat tot. Quan veieu una noia que tu deies és que ha competit 2 anys i mig en ciclisme i que està a aquest nivell, us foteu les mans al cap? Us ho mireu amb admiració, amb curiositat? Com ho mireu, aquest fenomen?
Bueno, jo m'ho miro, sí, una mica amb curiositat, sí, i em dic, jolín, és que quina facilitat té. A mi aquesta noia, jo quan la vaig veure per primera vegada fa 3 anys, i ja va guanyar el Campionat de Catalunya, aquí a Catalunya, amb una facilitat, bueno, i el d'Espanya, bueno. Jo quan la vaig veure vaig dir que em recordava molt a la Joane Somarriba quan la vaig conèixer. Joane també era així, eh? Amb una facilitat sobre la bici, també de molt joveneta, i ja va començar guanyant Giros Tours, el Mundial de Crono. I jo la veig igual que la Joane. A mi em recorda la Joane, té el mateix estil de competir que la Joane. A més, és molt bona contrarrellotgista, igual que la Joane Somarriba, que va ser campiona del món de Crono. I dius, és que jo veig una... No vull dir una Joane Somarriba 2, perquè vull dir una Blasi autèntica. Serà la Paula Blasi. Però... és el mateix estil. Feia molts anys, jo, des de Joane Somarriba, que no veia una corredora com ella.
Però això són paraules majors, eh? La Joane sí. Va ser campiona del món, va guanyar Tours, sí. Giros...
Sí, és que la Paula pot guanyar el que es proposi. I guanyarà molt. És que la veig com ella. La veig, que farà el que vulgui. Ho hem parlat amb la seleccionadora nacional també, amb la Gemma Pascual, ho hem parlat, aquesta noia... donarà moltes alegries. Hi ha relleu pel ciclisme espanyol aquest i català, de sobres.
Sí, sí. Tu, ara deies que havies parlat amb la Gemma Pascual, tu que també has estat al volant, dirigint. Un cas com el de la Paula, com es gestiona? Se li ha de donar llibertat perquè ha d'explotar tot aquest talent o se l'ha d'anar contemporitzant que vagi creixent mica en mica? Com es gestiona això?
Bueno, la Gemma també es va quedar molt parada quan jo li vaig parlar d'ella fa 3 anys i ja la va agafar per anar al Tour del Porvenir l'any passat i ja va guanyar una etapa i, uai, es va quedar flipant. Em va trucar i diu, Marta, dius, que de on de seguida està xica? I dic, pues mira, de l'Inés de Barcelona, de fer triatlón, i dic, no ho sé, d'on ha sortit? I, clar, com es gestiona això? No, jo crec que donant-li... Primer de tot, la Gemma sempre ho diu i ella i jo sempre hem anat molt d'acord, ja havíem corregut juntes també amb la Gemma Pascual, donant-li molta llibertat i molta tranquil·litat. Ella, la Gemma sempre ho diu, jo els hi dono molta tranquil·litat, no les vull mai pressionar. Molta llibertat, clar, per part de seleccions catalanes i nacionals, sempre respecta el que la corredora vulgui fer o cregui que li vagi millor per ella anar-se preparant alçada, així total llibertat per arribar a la concentració doncs, el dia que et vagi millor. Al final, la corredora ha d'estar tranquil·la i ha de fer el que cregui. Després hi ha l'altra part de com la gestiona l'equip, aquesta noia. Clar, aquí ja no entrem ni la Gemma ni ningú, ni com la gestiona. Jo entenc que des de l'UAE la sabran anar controlant, frenant una mica, però clar, una noia que t'està guanyant aquestes competicions, com no l'has de dur a córrer, al final l'explotaran, però si ella se sap gestionar bé amb 23 anys, jo crec que sí, que veurem moltes victòries de la Paula Blasi.
És molt important també el seu entorn. Ara m'anaven venint noms propis al cap, des del Fran, el seu preparador, el seu entrenador,
sí.
El Sergi Güell, el Massi, que hi ha de fa molt, bueno, fa molt temps tampoc, però temps enrere em deien, aquí hi ha una perla, té uns números que és que fliparàs on arribarà, i ara ho estem veient. Estava pensant també en, també la coneixes bé, la Mavi Garcia, que jo crec que està assumint un rol de tutora, gairebé et diria, que és importantíssim. Ara parlaves de l'equip de l'UAM, la Cris San Emeterio, que també és una directora que jo crec que la sabrà gestionar molt bé. Què important que és l'entorn, eh?
Molt important. De fet, bueno, de fet, aquests dies que he parlat amb la Paula, ella em va comentar el dilluns, diu, és que jo la fletxa vull ara agrair-li a la Mavi tot el que m'està ensenyant. i l'escolto de la seva experiència i tot, i jo vull treballar per ella el dimecres a la fletxa, però no va poder ser. A veure, Mavi ja té una edat que el rendiment li passa factura, no? Ja no recupera igual. La recuperació és més lenta per la Mavi i costa més, i al final va tenir més cames la Paula, com es va veure a la fletxa, però la seva intenció de la Paula era ajudar la Mavi perquè volia tornar-li tots els favors que li està fent, perquè realment a l'Amstel va ser... La Paula s'estava quedant perquè són carreteres molt estretes, feia molt de vent, esquerra-dreta, i ella anava fent la goma tot el rato al darrere. Entrava, sortia, fins que va tornar a entrar, i la Mavi li va dir, arranca, ja arranca. Diu, per anar fent la goma a darrere, estàs patint més a darrere, diu, vés-te'n endavant. I ho va fer, i va sortir bé, un atac de lluny. I clar, ella va dir, jo li vull tornar a la Mavi i vull agrair, però bueno, no va poder ser, però es porten molt bé, es complementen molt bé, experiència amb joventut. Uh-huh. Fan un tàndem brutal i crec que a la Vuelta a Espanya, ojo, que veurem un tàndem Mavi i Blasi del UAE que pot ser molt potent.
Uh-huh. Mira, vaig acabant amb la Paula perquè també vull parlar de tu avui, però ara m'ho has tret. Nosaltres estem gravant abans de la Lieja, ja t'avanço que si la Lia... a la Lieja, aquí farem un muntatge i incorporarem la valoració d'aquesta prova, però després ve la Vuelta, i ara tu ja ho treies una miqueta. Què podem esperar d'aquesta Vuelta, que segurament per disseny no passarà, o passaran poques coses els primers dies, i que en l'últim cap de setmana amb la muntanya es decidirà. La Paula pot estar també al capdavant?
Jo la veig, Isaac. Tal com està de forma, i és que ja m'ho va dir dilluns, em trobo molt bé, estic molt bé de forma, i amb l'equip hem dit que hem d'aprofitar, que ja em quedo per fletxa, que ja ho faig tot, i fins la Vuelta a tope. Després té previst descansar i parar després de la Vuelta una miqueta. Jo sí, jo la veig, i més amb Mavi, no?, que té una experiència ja a la Vuelta a la Mavi, uh-huh, molt important, i jo crec que sí. Jo la veig, eh? Jo la veig que pot lluitar pel podi.
Bé, doncs veurem què acaba fent la Paula en aquesta Vuelta que comença ben aviat. Com et deia, avui no passar pàgina, però sí lligar aquestes dues figures del ciclisme català, com és ara la Paula en l'actualitat, amb aquesta Marta Vilajosana, que el 2006 va guanyar una etapa al Giro d'Itàlia. No sé si has tornat mai a Pescia o Pescia, com ho hauríem de pronunciar.
No, i tinc pendent tornar-hi, eh? Tinc pendent fer un viatget a Itàlia i volia anar a Toscana i més cap a la part de baix i fins a Sicília, perquè no hi he estat. Jo, quan vivia a Itàlia, tot el ciclisme estava concentrat de Toscana en amunt, fins a Milà i Bergamo. I clar, al sud em falta visitar Itàlia i tinc pendent fer aquest viatget i anar a la plaça de Peixa a prendre'm un cappuccino on vaig gaudir d'aquella arribada.
Vas guanyar en solitari, amb 4 segons per davant del gran grup. Com recordes aquell dia?
Uf, mira, pell de gallina, el recordo. Bueno, per mi, el recordo com el dia més agònic sobre la bicicleta, per mi, eh? Perquè vaig patir moltíssim, però molt, perquè no vaig arribar mai a tenir una diferència de més de 10 segons. Vaig atacar 5 quilòmetres de meta i no vaig arribar agafar mai més de 10 segons. O sigui, va ser agònic. Amb 10 segons, amb els rivals al darrere, que se'm menjaven, però jo no vaig desistir, no vaig mirar enrere. Si arribo a mirar enrere, m'enfonso, perquè eren allà darrere, a pocs metres, és que 10 segons no són res. Però no vaig mirar enrere, llavors no volia ni saber el que portava, però després em van dir que no has tingut mai més de 10 segons, eh? Jo has arribat amb 4. I va ser molt agònic. Jo, el gust de sang aquell que diem els ciclistes quan pateixes tant que ja no pots ni respirar, un gust de sang a la boca, però, bueno, patiment, àcid làctic per tot arreu, per les orelles, per les ungles, sortia. I em feia mal tot, però quan et fa mal tot, que no pots ja ni respirar, encara tens força. No sé d'on surt aquella força, aquella emoció tan forta que per poder aixecar els braços, perquè és que ni podia aixecar els braços, la veritat. Va ser molt, molt maco.
Va ser el dia més important de la teva carrera esportiva?
Home, per mi sí, perquè en aquella època, Isaac, pensa que la gran bucle durant uns anys, que era el Tour de França femení de 15 dies, la vam perdre, uh-huh, la Vuelta no existia. Per tant, la nostra prova més important de l'any del calendari era el Giro d'Itàlia, que és el que ha estat sempre en tota la història. No ha fallat mai ni un any. I llavors el Giro d'Itàlia era, per tota ciclista, era la carrera de l'any, l'objectiu. El Giro i el Mundial, no hi havia res més important.
Ja. A la Gran Bucle vas fer un segon lloc en una etapa, en final a París, a l'última jornada.
Sí, també tinc molt bon record. El que passa que, clar, en aquella època la Gran Bucle no era tan coneguda. Bueno, tot i que la guanyava la Joanne Somarriba. I va guanyar Joanne aquell tour que vaig fer jo segona. En aquesta etapa va guanyar la Joanne. Tinc molt bons records. Sí, un tour que ho vaig passar molt malament perquè les primeres etapes vaig estar molt malalta amb gastroenteritis, no aconseguia resultats. Jo anava molt forta per treballar per la Susan Lundstedt, que era la meva líder, la campiona del món, i rival de la Joanne. En aquella... Però, bueno, vaig passar-ho malament, però em vaig saber... Vaig estar a punt de plegar, però em vaig saber reposar, fer cas als metges, curar-me una mica, fins i tot vaig estar amb febre algunes nits, però bueno, vaig recuperar-me i l'última setmana em vaig aconseguir trobar-me molt forta i vaig fer sisena la penúltima etapa, segona l'última etapa, sí, sí.
Aquella última etapa...
A París, sí. A l'Arc del Triomf arribàvem.
Va
tinc
ser una crono.
Un record molt maco. Sí, era una crono final als passeigs de l'Arc del Triomf a París. Va ser molt maco.
Clar, sí, sí. No, t'anava a dir, no sé com et mira. A mi em genera un punt de contradicció, per justícia històrica, veure ara que el Tour de França femení, que és molt guapo, que estigui ben organitzat, que ASO hi hagi plantat el que hi hagi de plantar i que tingui la importància i el reconeixement que té, però d'alguna manera està passant per davant del Giro d'Itàlia. I em sap un punt de greu per això que deies tu, perquè el Giro sempre hi ha sigut.
Sí, és que per les italianes, per exemple, és més important el Giro. Per moltes ciclistes encara és molt més important el Giro que el Tour. El que passa que és el que tu ara dius, el Tour ASO està treballant molt bé, està donant molta visibilitat i ho està donant com si fos uau, però és que el Tour fa quatre anys que s'està fent amb aquesta nova imatge, amb aquest bombo que li donen. Clar, sembla que ara... ho volen comparar com amb els homes, no? Que és la cursa més important de l'any. Però no, jo, per les dones, la cursa més important de l'any, per mi, continua sent el Giro d'Itàlia. Clar que amb uns poquets d'anys, el que tu dius, ara està agafant molt de pes el Tour de França femení i acabarà agafant el pes que es mereixerà el Tour de França femení d'aquí uns anys.
Ja.
Com a la cursa més important, però per les que venim... d'on venim... El Giro d'Itàlia és el Giro d'Itàlia. I l'afició d'Itàlia. I els primers equips... I jo vaig haver de marxar a Itàlia, igual que la Joana, igual que la Dori, pels equips UCI que hi havia a Itàlia, que es començaven a professionalitzar. I aquí a Espanya no hi havia res en absolut. Ni Volta a Catalunya, ni Volta a Espanya, ni equips, res. Per això vam haver de marxar, per créixer com a ciclistes.
Havia de ser guapo l'ambient també a l'equip aquells anys,
sí,
a Itàlia.
Sí,
com dius tu, es concentrava tot.
Clar, és que tot era allà, tot ho teníem allà. Bueno, Itàlia, Holanda,
sí.
Alemanya, Països Baixos molts, sí, i es concentrava tot aquí, el ciclisme femení.
Quants anys vas estar a Itàlia competint? Com a equip, eh?
8 anys. Uf. Del 2002 fins al 2010. Sí, sí, 8 anys a Itàlia.
Que guapo. Hem parlat del Giro i del Tour, però aquella època, ara hi ha clàssiques, però aquella època també hi havia clàssiques. A l'inici que parlàvem d'aquest Amstel que ha guanyat la Paula, tu ja n'havies disputat, de clàssiques.
Sí, sí, l'Amstel ja es disputava, el que passa que encara no estava regulada. Les que sí que estaven regulades, que ja eren UCIs, que es deien nou altures, es deien Copes del Món, eren la Fletxa, el Tour de Flandes, la Milan-San Remo femenina, que es deia Primavera Rosa, per honor a les dones i perquè començava a florir la mimosa, i ens regalaven a totes les dones, quan pujàvem a la presentació de l'equip, ens regalaven un ram de mimosa. O sigui, era molt maca la Milan-San Remo. Havíem fet la Paris-Roubaix, jo també he acabat una Paris-Roubaix entrant al velòdrom de Roubaix, però no era encara catalogada per la UCI, no? Les que sí que eren oficials, diguem, era el Tour de Flandes, la Fletxa, de tota la vida, les de tota la vida, i començava l'Amstel. L'Amstel ja la vam arribar a córrer també una vegada, crec, com a pujant al Valkenburg. Sí, sí.
Clar, per això ara, quan en llenguatge modern, en llenguatge actual, parlem tant dels 5 monuments, això no ho podem traslladar al calendari femení, perquè d'entrada els 5 monuments...
No existien.
No els tenim tots, que el Llombardia encara falta, però curses com l'Amstel... tenien molt més pes, o històricament han tingut molt més pes que segons quins monuments de la categoria masculina.
Sí, correcte. Per exemple, la Lieja pues, no existia en fèmines, però sí que n'existien unes quantes, no? Llavors, clar, és difícil catalogar que era més important en aquella època, no? I que és més important ara. És una mica complicat perquè faltaven moltes competicions. Mm. Però bueno, també Gauzy s'ha posat les piles, Gauzy i els organitzadors també han començat a fer ja també totes les competicions femenines.
Afortunadament.
Hombre, ja era hora.
Molt bé. Marta, m'ho he passat molt bé. Parlaria hores, amb tu de ciclisme, perquè ja ens hem vist altres vegades, hem parlat hores i hores, però és molt didàctic parlar amb tu de ciclisme, i a més avui amb aquesta lliçó sobre la Paula, que, ostres, jo crec que és molt important també, més enllà de del que podem veure com a resultats, saber quina ciclista hi ha al darrere, i m'ho he passat molt bé avui. O sigui que avui ho deixarem aquí, però més endavant segur que tindrem més oportunitats.
Continuarem, Isaac. Sí.
És un continuarà, això, exacte.
I tant, gràcies.
Molt bé, Marta, una abraçada molt gran.
Una abraçada.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem aquí el novè Ràdio Volta de la temporada. Tanquem també el bloc de grans clàssiques de primavera i ja mirem cap al Giro masculí i sobretot a la Vuelta femenina amb la Paula Blasi, que ens fa brillar els ulls perquè ara sí, i ja ens tocava, tot és possible.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.